els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Que passen ja 6 minuts de les 11, un dilluns més, ja podem donar la benvinguda aquí a l'estudi a Manuel Manonelles, analista, expert en relacions internacionals i professor associat de relacions internacionals a Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Manuel, com estàs?
Molt bé.
Bon dia i bona hora.
Aquí de despistat.
Tu no, despistat, no fas por, eh?
No, clar, és que això és el que passa, és que no som de Barcelona, no hi penses.
Clar.
I llavors, el dia 20 i tal, tu, sí, i a la tarda també, sí, és que raro. No. I després, quan falten pocs dies, te n'adones que és el pont, però bueno, escolta.
A part, clar,
tot és més fàcil,
la
mobilitat és més fàcil.
Totalment. Mira, aquest matí ho estava mirant, però, per exemple, que nosaltres, com que estem a Barcelona, saps, som molt conscients que demà és festa, però és que també hi ha altres municipis, que, per cert, festa major a Cervera, escoltat, que jo no sabia que era festa major. Cervera, aquests dies, mira. No sé, que hi ha moltes altres localitats.
La relació Cervera-Tàrrega és com la Reus-Tarragona o Sabadell-Terrassa, saps? Vull dir que llavors...
Allà hi ha un duel, eh?
Exacte.
Bé, en tot cas, nosaltres celebrem aquells oients que ens estiguin escoltant avui que puguin fer festa. Avui repassem amb el Manuel Manonelles aquells temes que déu-n'hi-do ens ha deixat el cap de setmana a nivell internacional. Manuel, avui tenim molta feina. Arrenquem, si et sembla, pel Líban, i és que la desestabilització del Pròxim Orient no ha deixat d'escalar des de la massacre inicial comesa per Hamas l'octubre, recordem-ho, de l'any passat. Ara, Manuel, el Líban tem convertir-se en una nova Gaza per Israel. D'entrada, explica'ns una mica, no? Com valores també la lectura que fas de tot el que ha passat aquest cap de setmana i quin paper hi juga en aquest cas del Líban, no? En aquest conflicte.
El Líban, pobret, és la víctima, o sigui, d'estar geogràficament on està, no? I no deixa de ser, doncs, és una víctima del context regional. És la seva frontera amb Israel fa, doncs, que molts països intervinguin sobre el Líban per poder pressionar Israel, també està al costat de Síria, i per tant és un país, doncs, que si fa unes dècades era considerada, doncs, la Suïssa de la zona, no? Perquè era un país amb un creixement econòmic important, amb un sistema bancari eficient, que se suposava que tenia un sistema, diguem-ne, turístic bastant interessant, i a la zona regional era molt, molt habitual que els països del Golf anessin a passar l'estiu al Líban, no? Perquè s'estalviaven 10 graus de temperatura, el Líban feia calor, però no feia la calor que feia Riad, i al ser un país on també hi ha una part de població musulmana s'hi sentien còmodes, no? Tot això, doncs, tot això ha eclosionat, ara és un estat fallit per qüestions internes, de governabilitat interna, i també, doncs, perquè és víctima de... És una espècie de petit tauler d'escacs on les potències regionals juguen un joc bastant macabre a costa del Líban, no? Iran utilitza, doncs, el sud del Líban com a base de Hezbollah, doncs, per tenir sempre aquesta amenaça sobre Israel. Síria també hi participa. Tothom fa un joc que fa, doncs, que sigui un país pobre, doncs, que estigui passant moments molt complicats. I, a més, és un país molt feble. Vull dir que, tècnicament, no sé si Israel està envaint o no el Líban, però el Líban no pot fer res o no farà res, no? Com a estat, no? Per tant, això et demostra que és un estat que no... Quan tu tens els caça-bombarders d'un altre país sobrevolant i bombardejant el teu territori i tu mires des de la barrera, vol dir que és un país que està desfet, no? Que és un país que no... I que és conscient que en cap moment té la capacitat ni de defensar-se i menys Israel, no? Segurament també perquè considera que allò que està fent Israel tampoc no va ben bé amb el Líban, no? Perquè la presència o part de l'acció de Hezbollah en el seu territori, és una complexitat i realment és una víctima, perquè, per altra banda, és un país molt interessant, molt ric, d'una gran diversitat cultural i nacional, i molt interessant, però estan passant èpoques complexes.
Clar, tu diries que, de certa manera, som en un punt, tot el que ha passat aquest cap de setmana, com bé tu ara ens estaves explicant, de no retorn, aquesta regionalització del conflicte de Gaza?
A veure, jo crec que hi som, però també s'ha de veure exactament com evoluciona les properes setmanes. Jo crec que el perill hi és, i és un perill especialment greu, sobretot si afectés els grans actors regionals, però jo a priori ho descarto. Jo no veig Iran involucrant-se directament. O sigui, Iran està participant del conflicte de Gaza perquè és un dels grans sostenidors de Hamas i és un dels grans sostenidors de Hezbollah, no? També és cert que l'exèrcit israelià i els serveis d'intel·ligència han demostrat una capacitat, diguem-ne, d'acció inusitada, això veus en una pel·lícula de James Bond i dius, aquests es passen, doncs ha passat el que passa a James Bond i més, i per tant, segurament en aquests moments Hezbollah està molt més desestructurat del que ningú hagués pogut preveure, no? Gran part dels seus comandants han estat eliminats o estan ferits, no té sistema de comunicació interna, i ara es troba amb aquest atac massiu de l'aviació israeliana, no? Per tant, veurem realment quina és l'evolució. Estem en un moment molt fràgil. Líban com a estat no té un paper. És veure aquí si aquells que suposadament donen suport a Hezbollah li donaran suport més directe o no. Perquè també aquells que donaven suport a Hamas, de moment, s'ho han mirat una mica des de la barrera, no? Sí que hi ha el tema dels Houthis amb el Iemen i el Mar Roig, que això sí que té una derivada important i té una afectació sobre el comerç internacional i té una afectació sobre la inflació perquè canvia les rutes i fa que tot s'encareixi, etc etc etc. En aquest cas veurem. Crec que ara sí que estem en un moment on A o B, però que encara no s'ha acabat. I jo tinc els meus dubtes que Iran opti per involucrar-se directament, és perquè és que tampoc ningú té res a guanyar. I el que estranya, de nou, és l'actitud d'Israel, que és una actitud molt agressiva, molt expansiva, i també sobta molt el canvi de to del ministre de Defensa, no? Perquè el ministre de Defensa fins fa un temps doncs, es presentava com un opositor a la política de Netanyahu.
I ara
es posa a l'avantguàrdia. No sé també si hi ha un pacte intern polític, no? Perquè a més se li està donant molta visibilitat i així es presenta com un líder fort, etc etc. No sé si hi ha un pacte aquí, doncs tu rebaixa les teves posicions en contra de mi, de primer ministre, jo et dono una certa visibilitat a aquest context. Malauradament està passant el que va passar el 2009. És a dir, hi ha aquest força creixent de Hezbollah al sud del Líban i arriba un moment on això acaba eclosionant, no? I Israel doncs ataca i segurament envairà terrestrement, tot apunta que anirà més o menys la zona. Però, esclar, el 2009, després d'un conflicte molt important i que només va frenar els Estats Units quan va dir prou, va frenar la capacitat de Hezbollah, però suposadament Hezbollah fa una setmana era molt més forta que no pas ho era el 2009, no? Ara no ho sabem.
Que bé que diguis que introdueixis també als Estats Units, perquè, Manuel, si et sembla, anem cap allà, perquè jo no sé quin balanç en fas de les darreres jornades de campanya als Estats Units. Encara queda campanya, recordem-ho, però res està decidit. No sé com ho valores tu.
Ara, està clar que la situació és una mica de taules. Partint de la base doncs, que el debat ha generat un cert replegament de Trump, perquè és evident que aquell debat no el va guanyar Trump i en tot cas el va guanyar Harris, per això Trump ara s'ha negat a tenir un segon debat a la CNN, però en qualsevol cas hem de tenir en compte que Harris per guanyar ha de rebre molts més vots que els que rebrà Trump, perquè no és un sistema proporcional, no és un sistema que qui té més vots guanya, és qui té més electors, no?, de cada estat i has de guanyar els estats. El sud és, en els últims 20 anys, doncs, tradicionalment republicà, i en el cas tant de Biden com en el cas d'Obama, quasi hi havia una diferència de 8 o 10 milions més de vots per poder guanyar. Recordem que quan va guanyar Trump la primera vegada, Clinton havia guanyat 3 milions i mig més de vots que Trump, però com que Trump havia guanyat els estats claus i a l'estat és igual, encara que guanyis per un vot, t'emportes tots els vots electorals, tots els compromissaris per anar a fer després la proclamació. Doncs estem en aquella situació on encara hi ha molts fronts oberts, on encara en surts d'última hora poden tenir un efecte important. També és cert que, no sé, com que es van acumulant els intents d'assassinat, potser ja ni els intents d'assassinat tindran l'impacte que podien tenir habitualment, però per mi és evident doncs, que estem en un frec a frec, amb un Trump una mica replegant-se.
És que és el que et anava a dir. O sigui, tu també estàs notant aquest tarannà de Trump, no? Que semblava que sí, tot endavant, però ara que es negués, diguéssim, aquest segon debat amb Kamala Harris, això dubte, no? Fa dubtar una mica, no? Les capacitats de Trump, no?
Completament, i crec que és la millor notícia que podem tenir damunt de la taula, però tampoc ens hem de fer trampes al solitari en el sentit que Estats Units és Estats Units, els estats estan organitzats de la manera que estan organitzats, hi ha unes forces conservadores molt potents, les fake news corren com... Jo vaig quedar molt impressionat tot el tema aquell dels gossos i dels gats, sí? Però després, l'endemà, veig una notícia i veig un senyor amb un cartell on hi havia un tram corrent amb, amb un gat i amb un gos així, diu, save our pets, no? Salva els nostres no sé què. I jo em pensava que era algú que se'n fotia dels demòcrates, i no.
Era que s'ho creia.
Això era un rally a favor. Llavors, jo ja no sé si estava... Si era, clar, des de la perspectiva europea tu veies allà una ironia.
Sí.
No? Perquè era un cartell fet amb intel·ligència artificial, tal.
Sí.
Ell amb la seva corbata, el seu topé, corrent, salvant els pets, i al darrere dos haitians perseguint-los que se'ls volien menjar. Però després arribes a un moment que ja no entens res.
Fa dubtar.
No? Perquè, esclar, dius, això se n'estan fotent, però resulta que no, era una persona que anava a favor. Llavors, estava fent ironia d'això o realment havia caigut amb la sensació doncs, de que hi ha una situació com aquesta? I amb això Trump és molt hàbil. Què fa? Fer parlar d'ell. O sigui, tot això per què ho fan? Trump pot estar molt sonat, però dubto que ell s'ho cregui, això dels animals. Una altra cosa és, el que és important és que es parli de mi. I llavors, com més es parli de mi, millor. I com que hi ha aquesta part del votant que jo vull mobilitzar, doncs, i una part del votant que aquestes coses doncs, se les creuen o les vol creure, doncs... I clar, contra això, doncs, tu veus la Harris que va fent les seves coses, allò se'n va a l'òpera, hi ha ha, tots són molt demòcrates, tots són molt moderns, però després també he de dir que tinc una pistola i que si ho entra a casa
perdona,
li fotré un tret.
Que això ha passat aquest cap de setmana, explica'ns això que va la Harris, no? Que ha estat amb aquesta entrevista sí, que deies tu. Ella...
L'Oprah Winfrey, que és allà l'emperatriu de la televisió americana, fa el gran programa a favor de la Harris, s'hi connecten totes les estrelles de Hollywood, hi ha la primera part lacrimògena, on surten víctimes de la violència, diguem-ne, i ella diu que vol prohibir, bueno, que està a favor de la segona esmena, per tant, de la tinença d'armes, però que vol prohibir els fusils de sal, etcètera, 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 i per una banda estàs fent la llagrimeta, que per mi és necessari, no?, de víctimes d'aquests atacs massius que han de tant en tant amb escoles i universitats i
tirotejos,
no sé què.
Sí.
Tirotejos, sí. I per l'altra banda, al cap d'una estona, però perquè quedi clar i no hi hagi cap dubte, dius, no, però jo tinc una pistola a casa, i diu, i el vicepresident també, com vulguem dir, cuidado, i si algú entra a casa li fotrà un tret i el pelaré, i tots, ja, ja, ja. Dius, aquest país no està bé, no és un país sa.
Escolta, ara que tu deies tu que va haver-hi allà un munt no, de famosos que donen suport a Kamala Harris, llegíem, de fet, avui a La Vanguardia...
Pues ja, la famosa.
Espera't, sí. Rècord de joves que es registren per votar, Manuel, després del suport a Kamala Harris, d'ella, tu deies,
sí.
La famosa, la reina del pop, Taylor Swift. Manuel, més de 40.000 persones van anar a la pàgina web oficial a la recerca d'informació per registrar-se com a votants després del suport.
Més de 400.000.
400.000, disculpa, 400.000. Això és una barbaritat.
Sí, sí, sí.
Bueno, estem parlant de joves que voten per primera vegada, dedueixo que són de 18, no?
Sí, sí, o joves no tan joves que no voten mai, perquè és un sistema a l'americà aquell que tu t'has de registrar, és a dir, no pots... Imagina't que si la gent s'hagués de registrar per anar a votar, quanta gent votaria, També és un sistema molt, molt curiós i és un sistema que en part es va inventar, i és històric, no? Però era un mecanisme de segregació racial, no? Perquè si la població descendent afroamericana no sabia llegir ni escriure, doncs tal. I a més no s'atrevien a anar a una oficina tota blanca i tot allò, tota gent, per registrar-se per votar, no? Per tant, aquí crec que hi ha hagut un, com es diu, un...
Mira, t'està trucant la Taylor?
No m'està trucant la Taylor. Pensa que jo vaig trigar un temps a saber qui era la Taylor.
Què em dius ara?
Sí, sí.
Bueno, perquè encara són xics els de casa. Que encara
no,
són
sí,
xics.
Sí, sí, sí. I a mi em sonava Swift, i hi havia un escriptor anglès del segle XVIII, bueno, el Gulliver
a...
i tal, i em feia gràcia pel Swift, però no sabia. Llavors ja vaig veure el primer cartell, tal, i ara la petita, com que la Swift sempre va vestida de brilli i brilli, doncs escolta.
Llavors ja... Bueno, espera't, i perquè Taylor Swift també entrarà en el tercer tema que ens portes avui, diria, amb alguna d'aquelles
bueno,
entrades.
Tant,
que
tant,
sí?
Bueno, i tant.
En tot cas, tanquem el tema dels Estats Units que deies tu, no? Que Déu-n'hi-do. I per cert, deixa'm afegir-te també rapidíssim.
I van tancar de seguida, perquè no es notés massa, va estar només unes hores obert l'enllaç entre no sé si era la web o el que fos de la Taylor Swift cap aquí, el van posar unes hores perquè no fos dit, i en aquestes hores hi van haver 400.000 visites.
Sí, ella, Taylor Swift,
anuncia.
Si, ella, des de les seves xarxes socials o des d'on sigui, no? Marca Taylor Swift, anuncia i posa l'enllaç, diguéssim, perquè la gent es pugui registrar, i va ser aquest enllaç, que va sumar aquests 400.000.
Però això no vol dir que s'hagin registrat, són 400.000 visites a la web per registrar-te on et donen la informació per registrar. I va estar només unes hores perquè no fos, perquè de seguida ja va sortir el senyor Trump amb el seu gos i amb el seu gat que anava corrents dient que ho pagaria molt car.
Ja.
Taylor Swift.
Bad Bunny, m'han dit també, que està a punt. També llegíem a La Vanguardia.
A veure si
dona suport o no a Kamala Harris. Va, passem directament a aquests regals del primer ministre britànic, Manuel, que déu-n'hi-do amb la generositat envers el primer ministre. Explica'ns això que ha passat.
Perquè... partim de la base que ho sabem perquè és un sistema de registre obligatori públic. No? Mm. Per tant, tècnicament s'ha de dir que el primer ministre ha dit i ha fet el que havia de fer. El que passa és que és una mica incongruent un primer ministre, que més és laborista xilait, però és un laborista, que ve amb una agenda d'austeritat, doncs que el primer que fa quan arriba al número 10 és pues, cancel·lar un contracte que tenia el primer ministre anterior de 40 o 80 milions l'any per fer servir helicòpters per ell i pels seus ministres per moure's pel Regne Unit. El següent que fa és fer una roda de premsa al jardí del Downing Street amb tot de persones del Regne Unit, doncs per demostrar que aquí ja no es faran festes il·legals com les que feia en Johnson, si aquí no, aquí es treballarà, no? I que, a més, ha anunciat que aquest hivern retallarà algunes ajudes a la calefacció perquè no hi ha prou diners.
Poc optimista, llegim avui també el diari.
I, en canvi, doncs, ell doncs, es dedica a acceptar una quantitat immensa de regals, sempre al voltant del mateix donant, que és un donant registrat, que, a més, és membre de la Cambra dels Lords, però que, curiosament, doncs, al mateix moment que fa tots aquests regals, també rep un passi per poder entrar i sortir lliurement de Downing Street. No? És cert, tot s'ha de dir, que el piset del 10 de Downing Street és petit i tothom en parla malament. Però hi ha tota la resta. I, a més, moltes vegades hi ha hagut el canvi, perquè l'11
sí.
És on viu normalment el que seria l'equivalent al ministre d'Economia. I, per exemple, a l'època de Gordon Brown, que Gordon Brown havia sigut Chancellor of the Exchequer, és a dir, havia sigut ministre d'Economia, després va passar a ser primer ministre, llavors li va demanar al ministre d'Economia de fer canvi de pis, perquè el de l'11 és més gran, i com que ell tenia crios, doncs se'n van anar a l'11, no? Cert que el Piget no és cap meravella, però és primer ministre, té una vida com Déu mana, el que sí que val molt la pena és la casa de cap de setmana, Chequers, que és una finca d'aquelles angleses clàssiques, amb piscina, que va ser un regal d'un ambaixador anglès, perquè un dia hi va anar un cap de setmana, i va anar l'ambaixador dels Estats Units, i diu, com és que no tenen piscina? Ah, és que no sé què. Diu, ja l'he regalo jo. I li va regalar.
I li va regalar ell.
Però li va regalar al primer ministre, no a la persona. Sí. Això és diferent, no? Però és molt
però
estrany.
És habitual, això, Manuel, o no? Aquests regals.
Regalar aquest... piscines o...
Regalar piscines. 100.000 euros en regals.
La quantitat es podria debatre, diguem-ne. També és com ho comptes. A veure, és a dir, el primer ministre se'n va al concert de la Taylor Swift,
sí.
Tu pots comptar que, com que és el primer ministre, va al concert i està, o pots comptar que el seient que ocupa, com que és molt bo, si el poses a preu de mercat, doncs té aquest valor, no? I no, l'Arsenal, doncs, com que ell és de l'Arsenal, doncs, en comptes d'anar al seient que ell tingués o pagant, sí. Doncs l'han de posar en un lloc per un tema de seguretat. Jo crec que per aquesta part és justificable. El que ja és més difícil d'entendre és tot el relatiu a la roba, ulleres, cap aquí, cap allà, no? Ell justifica que ell i la seva dona, doncs, han d'investir el millor de les marques britàniques per donar una imatge, no? Però, bueno, la senyora Thatcher vestia el que ella volia.
El
senyor John Major tenia un model. Tenia uns pantalons, una camisa, una corbata i una jaqueta que a ell li agradaven, i llavors en tenia 10.
Tots iguals,
per sempre tenir-ne de nets disponibles, però que ell era una persona que es posava nerviós i cada dia havia de triar, tenia massa feina i no, i per tant... Hi ha una part que no se sustenta. Una persona que ve a parlar d'austeritat i d'ordre no se sustenta que t'ho vagi rebent. No, és que la primera dama francesa, doncs, li regala... Bueno, però és la primera dama, és la cap d'estat. No és... Que hi ha regals, sí. Alguns d'ells no s'entenen quan tu vens a fer una política, diguem-ne,
austera, clar.
També et diré que això se sap.
Per què?
Home, se sap perquè és obligatori registrar-los i ells els han registrat. Doncs
pues això és important també.
Per tant,
perquè vull dir, podien haver colat.
Efectivament, per tant, hi ha un sistema de transparència que fa sí. Que això se sàpiga, perquè jo no sé el que hi ha a Dubai, hi ha unes fundacions de Dubai, cap aquí, cap allà.
Escolta, com ha rebut aquesta notícia en la societat britànica?
Home, amb un cert xoc, des de la perspectiva aquesta, no? De que un primer ministre que està anunciant que es faran retallades importants amb ajudes socials a l'hivern perquè la situació econòmica és complexa, doncs és poc seriós que al mateix temps estigui acceptant cert tipus d'ajudes quan ell ja té un sou que és més que correcte, quan ell ja té una residència oficial, quan ell té una residència de cap de setmana que molts la voldríem, sense pagar les factures, i té una vida bastant, bastant regalada, no? Per tant, això ha generat un impacte. També et diré que amb un primer ministre que té la majoria més àmplia dels últims 50 o 60 anys amb més de 400 diputats, ell es pot estar 400 anys tocant-se la panxa sense que ningú li digui res, no? Però ha tingut un cert impacte des d'aquesta perspectiva, no? Perquè no deixa, doncs, d'atacar una mica la base de tota la imatge que tu has presentat i per qual has guanyat, no? Que és anar contra el desgavell dels últims anys del Johnson i el desgavell de la primer ministra anterior, no? Que família milionària, però que
Rishi Sunak, no?
La dona multimilionària, però que no declarava ingressos i que tenia els diners en paradisos fiscals i que ells, doncs, acostumat a un cert ritme de vida o no, doncs duien a terme el mateix, un contracte doncs, de 40 o 80 milions l'any, perquè és que ell, vull dir, això d'agafar el cotxe li molestava, no? I tot arreu havia d'anar amb helicòpter, no? Per tant, bueno, mina una mica la credibilitat, i a vegades això passa. En qualsevol cas, el bo d'aquest cas és que com que hi ha un sistema on es registra i es fa transparent, senyor primer ministre, Starmer no ha fet res que no sigui legal, però sí que ha fet coses que no són estètiques, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, però jo crec que ens hem de quedar amb això que tu deies, no? Amb aquest valor, no? Que almenys ha funcionat aquest sistema de transparència.
I crec que ara potser ja no acceptarà tantes ulleres. Vull dir, només quan les tinguem més ratlladetes n'acceptarà unes altres o se'n compra unes. Potser és que no té temps.
Clar.
I li arriben unes ulleres i són maques i li van bé, diu, doncs me les poso. Però temps per anar a la Taylor Swift sí que en va tenir.
Això sí.
Molts dels regals era quan era, a més, líder dels laboristes, encara no era primer ministre. Que més curiós. Però bueno, ara que la fi estem parlant d'un país important, tampoc és...
Bueno. Tu ja aniries a concert de Taylor Swift.
Sí, home, un must. No és que escolti massa Taylor Swift, però això és quan van dir un dia, menys el Bulli, que ens obre un... I primer vaig pensar, vaig dir, clar que sí, vamos allà, no? Perquè tothom hi vol anar, doncs per algú serà. Però m'hauria de portar la petita, que vol...
Això perquè, sí, perquè li facis això.
Clar, és que porta aquells vestits de brilli i brilli que li generen molta passió.
Manuel Manonelles, escolta, que vagi molt bé aquesta tarda, eh?
Gràcies.
Analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de relacions internacionals de Blanquerna. Ens retrobem d'aquí 15 dies, Manuel.
Encantat.
Que segur que hi haurà molta teca.
Sí, sí.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.